Bon dia, són les dues. La sequera fa caure en picat la producció d'energia hidroelèctrica. Aquest any ha caigut un 34% si comparem amb la mitjana de l'última dècada.
Mai en cap any de la sèrie històrica hem tingut uns 6 primers mesos tan baixos a nivell de producció d'energia hidroelèctrica. De fet, ja l'any passat, any 2021, la producció d'energia hidroelèctrica total de l'any va ser un 23% inferior.
És l'avís que fan des de l'Institut Català de l'Energia, un fet alarmant tenint en compte que la hidroelèctrica és de les poques energies netes que no depenen de si fa sol o si bufa el vent. La sequera, per cert, també ha obligat a paralitzar el transvasament del pantà de Siurana, que ha quedat pràcticament buit cap al de Riudecanyes.
RAC 1 migdia.
I a tot això, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per les pluges que aquesta tarda poden afectar gairebé tot el país i que poden ser fortes. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí. Tarda de tempestes a moltes comarques. Ja s'estan iniciant a aquesta hora al Pirineu, Prepirineu, però serà sobretot entre les 4 aproximadament havent dinat i fins al vespre, quan més plourà més comarques. Pirineu, Prepirineu, han d'anar viatjant les tempestes cap a la Catalunya central, ser especialment fortes en aquesta zona central del país i també de cara a mitja tarda vespre, tempestes fortes al Vallès, al Penedès, a Anoia, arribant al Baix Llobregat i a la ciutat de Barcelona. Per tant, molta, molta precaució. Això sí, de cara al cap de setmana, menys tempestes i més estones de sol, sobretot als matins.
De seguida ho ampliem, però abans, Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Vilassar de Mar es defensa per la gimcama porno en què participaven nens a partir de 12 anys.
Diuen que es van limitar a copiar activitats similars que s'han fet en altres pobles. Només reconeixen que potser no van explicar prou bé als pares el contingut de les proves que havien de passar a la canalla, com ara imitar postures sexuals o posar un condó amb la boca a un plàtan.
Catalunya ja ha administrat un miler de vacunes contra la verola del mico.
En l'última setmana s'han confirmat 150 casos més de la malaltia i ja superen els 1.500. La majoria de casos confirmats són homes d'entre 20 i 60 anys i els símptomes més habituals són la febre, inflamació dels ganglis i erupcions a la pell.
I en esports, el Barça presenta Robert Lewandowski davant de milers d'aficionats.
En un acte multitudinari al Camp Nou, en aquests moments encara en marxa la roda de premsa del jugador polonès al costat del president del club, Joan Laporta, Marta Ramon.
Sí, ja ens trobem en la recta final d'aquesta compareixença. Ara està parlant el protagonista, el davanter polonès, que s'ha mostrat feliç i orgullós i molt motivat, amb ganes de demostrar les seves qualitats per fer créixer, diu, aquest equip que té molt potencial. Laporta ha assegurat que podrà ser inscrit, igual que la resta de fitxatges nous, i ha donat per fet, tot i que de manera implícita no ho ha volgut confirmar de totes, doncs que compten amb l'activació de l'anomenada quarta palanca. Després ho ampliarem, sentim aquest tram final ja de roda de premsa de Robert Lewandowski al costat de Joan Laporta i Mateu Alemany.
De que sortirem al camp cada cap de setmana per guanyar i també per guanyar la Champions. I això serà un repte, però estem treballant molt, ho hem fet a la pretemporada, ho estem fent bé i estic segur que estarem preparats pel clàssic. Serà interessant, però realment no penso en el Real Madrid i en Benzema. És un golejador, òbviament, extraordinari, fantàstic. Fa molts anys que jugo a la Lliga, però per mi el que és important és jugar bé amb el Barcelona i no contra ell.
Doncs són les paraules en directe de Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, que ara mateix doncs està parlant en directe al Camp Nou. Recollirem les seves paraules al llarg d'aquest RAC 1 migdia. Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
En plena crisi energètica mundial cau en picat la producció d'una de les poques energies netes i de quilòmetre zero de Catalunya. Com us ha avançat RAC1, aquest any la producció d'energia hidroelèctrica ha baixat un 34% respecte a la mitjana de l'última dècada, o el que és el mateix, només s'estan aportant a la xarxa 2/3 dels gigawatts habituals. La sequera ha obligat a rebaixar la potència generada a les diferents centrals de tot el país, si bé és cert que no a tot arreu igual. On ha caigut més la producció és a les conques internes i a la les valls del Segre. Repassem on ha baixat més i on menys la producció hidroelèctrica aquest any en aquest informe de l'Aurora Rodríguez i el Benet Iñigo.
El Ter i el Llobregat, on el descens és més evident.
La producció d'energia a Sau i Susqueda del Ter, la Baells, del Llobregat, però també el de Boadella, de la Muga, és la que més ha caigut. Aquests primers 7 mesos de l'any s'hi ha produït menys de la meitat de la mitjana dels últims 10 anys i un 35% menys que l'any passat, que ja va ser un any dolent. Són els embassaments que abasteixen d'aigua de Boca i pel regadiu la indústria de l'àrea metropolitana, i aquest ús és prioritari a la producció d'energia. Tot i la caiguda en picat d'aquesta zona, el seu pes respecte al total d'hidroelèctrica a Catalunya és petit.
El Segre i les Nogueres, Ribagorçana i Pallaresa, alertats pel desglàs.
Als rius pirinencs, el descens de producció energètica també és acusat. Respecte als últims 10 anys, al Segre s'hi ha fet menys de la meitat de l'energia i a les Nogueres al voltant d'un 40% menys. L'escassetat de nevades, que haurien de ser les reserves d'aigua pels mesos de calor, i l'avançament del degel per les altes temperatures estan alterant els calendaris habituals de disponibilitat d'aigua.
L'Ebre, el gran productor i el més estable.
A l'Ebre, el descens respecte als últims anys és menor, tot just un 25%. Fins i tot respecte a l'any passat s'hi ha fet un 5% més d'energia. Una estabilitat important perquè són les centrals que més energia produeixen de tot el sistema.
La Garona, una minúscula excepció.
On menys cau la producció és el riu de la Vall d'Aran. De fet, tot baixa un 17% respecte als últims 10 anys i ha crescut un 14% respecte a l'any passat. Una excepció perquè té una dinàmica totalment diferenciada per ser vessant atlàntica. Ara bé, la quantitat d'energia que produeix és insignificant pel conjunt del sistema.
El descens en aquesta producció hidroelèctrica aquest any és excepcional, com hem vist, però la tendència a la baixa ja fa dècades que dura i va a més. L'Institut Català de l'Energia, de fet, preveu que aquesta energia continuarà perdent pes fruit del canvi climàtic. Ara continuarà tenint un paper clau perquè és l'única energia renovable que es pot emmagatzemar de manera natural.
Als últims anys, l'hidroelèctrica representa entre un 7 i un 13% de l'energia que es produeix a Catalunya, però avui és la més important de les renovables. De fet, genera el doble d'energia que l'eòlica i 10 vegades més que la fotovoltaica. Una proporció que haurà de canviar per força. El cap de la Unitat de Perspectiva Energètica i Sostenibilitat de l'Institut Català de l'Energia, David Villar, explica a RAC1 que no té capacitat per créixer, sinó al contrari, mentre que s'instal·laran, en principi, molts parcs eòlics més.
Doncs estaríem parlant d'una reducció anual d'un 0,4% any rere any, que això és realment molt. I aquesta tendència que ja hem vist demà passat, doncs en el futur pensem que encara la continuarem tenint i fins i tot agreujant.
En tot cas, l'hidroelèctrica seguirà sent fonamental perquè és l'única de les energies netes que les autoritats podran decidir quan produir en funció de les necessitats.
L'energia hidroelèctrica de cada futur, a més a més de ser renovable, és estratègicament molt important. Aquesta capacitat d'emmagatzemar ens permet cobrir la demanda elèctrica quan no tenim altres fonts energètiques renovables disponibles, com l'energia eòlica, perquè no fa vent, o l'energia solar, perquè no fa sol.
La major part de l'energia consumida a Catalunya segueix provenint encara de les nuclears.
I en aquest context de falta d'aigua, la Generalitat ha aturat el transvasament del pantà de Siurana cap al de Riudecanyes, que de fet ja estava gairebé acabat. Al·lega motius ambientals perquè l'embassament de Siurana s'ha quedat gairebé sense aigua, com havien denunciat molts ajuntaments del Priorat. Ara, els regants del Riudecanyes hauran d'esperar que plogui mentre el govern analitza alternatives pel rec. Sílvia Barbís, des de Tarragona, bon dia.
Bon dia. El Departament d'Acció Climàtica justifica amb un informe ambiental que no es donen les circumstàncies per autoritzar de moment el transvasament de 0,6 hectòmetres cúbics des del pantà de Siurana al de Riudecanyes. Este volum d'aigua era el que mancava per completar el tercer transvasament d'un hectòmetre cúbic de l'estiu. Argumenten que si es completa deixarien en molt males condicions ambientals la poca aigua que queda, amb efectes crítics per a la flora i la fauna. Els regants de Riudecanyes esperaven esta aigua i ara el govern busca alternatives, tal com m'ha explicat a RAC1 el director territorial d'Acció Climàtica al Camp de Tarragona, Àngel Xifré.
Poder fer una planta regeneradora d'aigua a la depuradora de Reus. Aquí es podria entrar d'entre 4 i 6 hectòmetres cúbics plans. I aquesta aigua podria ser utilitzada pel rec. El no haver-hi consens és un projecte que vam aturar, però ara doncs el tornem a activar.
El departament també estudia alternatives per al rec de suport per a un total de 1.800 hectàrees de la conca del Siurana al Priorat.
Doncs bé, després de dies de sequera i de calor extrema, a aquesta hora comencen a arribar les primeres pluges d'un episodi que serà intens i que pot portar complicacions importants. Martí Oliveres, on han de caure aquests xàfecs i amb quina intensitat?
Doncs a qualsevol punt del país. De fet, tret de les Terres de l'Ebre, del Pla de Lleida i de l'Alt Pirineu, a la resta parlem d'una situació de tempestes força generals que poden pugen deixar molta aigua en poca estona, descarregar amb intensitat de 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora, així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya. I atenció, sobretot Catalunya Central i després Vallès, Anoia, Penedès, fins i tot la costa de Barcelona, de cara a mitja tarda vespre pot rebre alguns patacs importants d'aigua. Molta precaució, això sí, la situació millora de cara al cap de setmana.
Protecció Civil demana extremar aquesta precaució, sobretot a la tarda, avui a la tarda, que la carretera, tenint en compte que el gruix dels desplaçaments per anar-se'n de cap de setmana coincidirà amb les hores més complicades d'aquestes tempestes. També aconsellen allunyar-se de zones inundables. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en parlava a RAC1.
Penso ara, per exemple, en lleres de rius, en rieres, torrents, que justament aquest estiu, amb aquesta manca de pluja que hem tingut, moltes estan seques, i amb una pluja d'aquestes intenses pot ser que hi hagi una acumulació d'aigua que faci una vinguda ràpida. En aquest espai anem amb aquesta vigilància, sobretot de no creuar, si hi ha aquest risc de vingudes, i a més, doncs, tampoc acampar-hi ni estacionar-hi.
Precisament aquesta nit passada, els bombers han hagut d'evacuar un grup de 87 persones a la Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Eren una colla d'estudiants de primària i de batxillerat, amb una vintena de monitors que venien de Caldes de Montbui, al Vallès. Els joves havien acampat a tocar de l'embassament de Sant Antoni, que s'ha inundat per les pluges. Els bombers han evacuat tot el grup i l'han portat al pavelló de la Pobla de Segur. Oriol Vilalta, cap dels GRAE, explicava la complicació de l'operació.
Era de nit, ja negra nit, per tant la zona estava enfangada. Llavors teníem també alguns dels nens que tenien una mica de fred, però simplement fruit de que estaven amarats d'aigua i els propis nervis, no? La que hem pogut muntar un dispositiu molt ràpid, això cal felicitar a totes les agències que han treballat, perquè ha sigut molt ràpid de poder-los evacuar, i de seguida ja han estat a recer del pavelló poliesportiu.
Aquests rescats, però, no són casos aïllats, i menys a l'estiu. De mitjan, els bombers rescaten 10 excursionistes al dia durant l'agost. Un 15% de les intervencions que es fan durant l'any es concentren en aquest mes, i és que cada vegada hi ha més persones que surten al medi natural, sovint sense estar preparat. Jordi Casals.
En total es fan una mitjana de 300 rescats durant el mes d'agost, la majoria relacionats amb persones que tenen poca experiència a la muntanya. La falta de planificació i la poca preparació física i tècnica fa que cada vegada hi hagi més intervencions d'aquest tipus. El cap del grup d'actuacions especials dels bombers, Oriol Vilalta, ha donat alguns consells a l'hora de planificar aquestes sortides.
Planificar bé aquella activitat que volem anar a fer, adequar-la sobretot a les nostres capacitats tècniques i físiques, informar-nos de la meteorologia i de la ruta que volem seguir o de la via que volem executar o del barranc que volem fer, i també després minimitzar riscos.
Vilalta també ha destacat la importància de saber renunciar i fer un pas enrere quan algú no es veu capaç d'afrontar segons quina activitat de risc. Ara els bombers tenen ja un ull posat al cap de setmana del 15 d'agost, on coincideix un pont de 3 dies amb el canvi de quinzena, una situació que podria fer créixer el nombre de rescats.
I compta també les persones que trien la platja en lloc de la muntanya per passar els dies d'estiu. Protecció Civil insisteix en anar amb compte a l'hora de banyar-se, especialment quan fa mal temps, però també quan fa molta calor. Sergi Molera.
Una tendència que preocupa el subdirector en programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, qui, en declaracions a RAC1, demana que les persones d'edat avançada o amb vulnerabilitats vagin a platges vigilades.
És important anar a platges vigilades en horari de vigilància, perquè si necessites ajuda tens el socorrista i es pot donar aquesta alerta directament al socorrista, tant si estem a l'aigua i sortim, com si no es trobem bé i evitem entrar i demanem ajuda, o si algú veu, doncs, aquesta persona que no es troba bé, avisar al socorrista.
I remarca que tot i la calor, si una persona està marejada, no es fiqui a l'aigua.
Aquesta pròpia calor és el que pot provocar que no et trobis bé, et banyis, i com que et banyes perquè no et trobes bé, però llavors a l'aigua perds el coneixement. Per tant, algú que es trobi malament, que no es banyi, que vagi a la dutxa.
I segons Delgado, també cal posar un ull a les piscines.
RAC 1 migdia.
El govern espanyol demana una mica de calma i insisteix que hi haurà excepcions a l'hora d'aplicar els límits de temperatura en espais laborals. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, subratlla que la norma dels 27 graus s'aplicarà amb sentit comú i que seran prou flexibles per entendre que en determinats llocs la temperatura ha de ser inferior. Ribera n'ha parlat a Onda Cero.
Es necesario justificar cuando sí y cuando no. Y es obvio que puede haber espacios como las cocinas o como las discotecas o como los gimnasios que necesitan una temperatura distinta, y sin embargo puede haber otros espacios, pensemos en una librería, donde puede haber un espacio más sedentario con menos movimiento.
En aquest sentit, Rivera assegura que sempre es respectarà el que marqui la llei de prevenció de riscos laborals. També ha garantit que, en principi, les mesures d'estalvi energètic que s'aprovaran a partir del setembre no afectaran els consumidors, que no regularan la llum ni la temperatura dins les cases. I el que també començarà a funcionar a partir del setembre és la gratuïtat dels trens de Renfe. Per acollir-s'hi, primer caldrà inscriure's en un registre a la pàgina web que estarà disponible a partir de dilluns. Renfe es veu a venir que hi haurà una allau de peticions i per això ha volgut obrir el registre amb temps perquè els usuaris els puguin tramitar amb antelació. Els abonaments els començaran a enviar a partir del 24 d'agost, que és quan s'haurà de fer el pagament de la fiança. Seran 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros en els serveis de mitjana distància. Un quart de tres, el PSC i la CUP demanen a Laura Borràs que dimiteixi per evitar allargar la interinitat al Parlament. Consideren que aquest escenari, obert arran de la suspensió de la presidenta de la cambra pel presumpte trossejament de contractes quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes, perjudica la credibilitat de la institució. Ara les funcions de Borràs recauen en la republicana Alba Vergés, vicepresidenta primera del Parlament. Sergi Giró.
La socialista Alicia Romero i la cupaire Eulàlia Reguant creuen que el Parlament necessita un nou president o presidenta amb els drets i deures intactes. Perpetuar aquesta provisionalitat subratllant fa un flac favor a una cambra, diuen, ja tocada per les picabaralles polítiques. Són declaracions a l'agència EFE.
Nosotros parece que esta interinidad es insostenible en el Parlament de Catalunya. Creemos que la institución debe trabajar con normalidad y el hecho de que no haya una presidenta elegida pues no facilita esta actividad. ¿No? Por tanto, nosotros le pedimos a Laura Borràs que dimita.
Vam posar sobre la taula la possibilitat de que Laura Borràs s'apartés. És evident que una situació d'interinitat que no sabem quant temps durarà tampoc ajuda massa a un Parlament que ha anat perdent la seva credibilitat.
Romero i Reguant també critiquen l'assenyalament de Borràs a la resta de membres de la mesa que van votar la seva suspensió pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Creuen que és una actitud miserable i recorden que darrere seu hi ha milers de votants.
30 segons i us expliquem la porno gincama de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.
RAC 1.
Què fa? Ui, no tinc auriculars aquí.
Què tal?
Que tinc feina.
Oh!
Perdó, perdoni.
És Lady Ballonesta.
Aquest estiu, el món a RAC 1, en molt bones mans.
Ara, Ballonesta, vols a favor?
Tots.
Doncs ja està. Jo me'n vaig. Ara, Ballonesta...
Per... Ara m'he de seure allà.
Molt, molt, molt bones.
Se'n va, deixa el programa aquí, en mans de qui sigui.
El món a RAC 1. Ara, de 7 a 12, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
Però que marxes de debò?
RAC 1 migdia.
L'Ajuntament de Vilassar de Mar, al Maresme, assegura que les activitats de la gincama porno eren pedagògiques. Reconeixen que no van comunicar bé el contingut de les proves als pares dels menors que van participar, però fan mutis a l'hora de fer autocrítica sobre les activitats que s'hi van fer. Algunes consistien a posar un preservatiu a un plàtan amb la boca o imitar posicions del Kama Sutra. Joel Penya.
La regidora de joventut del poble, Montserrat Gual, ha explicat aquest matí que parlaran amb els participants i amb els monitors que van organitzar per fer una anàlisi de com va anar, un procediment que diu que fan sempre. Tot i això, de moment, només ha reconegut com a error no explicar bé en què consistiria les proves.
Les proves han tingut un contingut i s'han realitzat des del Departament Tècnic de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i totes tenen el contingut pedagògic. Els grups, com tal com he dit, eren homogènits perquè eren grups d'amics que anaven a participar de les proves i sí que és cert que hi ha alguns nanos que no van participar de les proves perquè se'ls explicava abans de fer les proves.
A més, assegura que van inspirar-se en altres activitats similars que s'han fet en altres pobles de Catalunya. En la gincama, que es va fer el 22 de juliol i ha provocat les queixes de diversos pares, hi van participar joves d'entre 12 i 30 anys. De fet, algunes famílies volen denunciar-ho davant la Fiscalia de Menors.
I Catalunya supera les 1.000 dosis de la vacuna contra la verola del mico. El Departament de Salut l'ha posat a 1.045 persones des que va començar la campanya el 21 de juliol. Això mentre els casos continuen pujant i ja se n'han confirmat 1.558. Són uns 150 més que la setmana passada.
La majoria dels casos confirmats són d'homes d'entre 20 i 60 anys que presenten febre, astènia, inflamació dels ganglis o irritacions a la pell. En els casos més complicats, els pacients també han presentat proctitis i afectació ocular. Pel que fa als vacunats de la campanya, està dirigida a persones homosexuals amb diverses parelles i que han tingut alguna malaltia de transmissió sexual recentment o les persones que estan inscrites en programes de prevenció del VIH. Des del Departament de Salut també han recordat que el mecanisme de transmissió més probable són les relacions sexuals, especialment en el context de festes multitudinàries.
Les dues i pràcticament 20 minuts, les víctimes del pistoler de Tarragona dubten que el Tribunal Constitucional aturi el procés d'eutanàsia a temps. Aquest matí han confirmat al Monarracó que presentaran un recurs amb l'objectiu de frenar la mort assistida del pistoler i aconseguir així que vagi a judici. Els tempos, però, són una incògnita i temen que el Constitucional el resolgui quan ja sigui mort, Benet.
L'Audiència de Tarragona va avalar ahir que es faci l'eutanàsia i ja ha autoritzat la comissió ètica que supervisa el procés i que també havia acceptat en primera instància la jutgessa que investiga les accions del pistoler. Els advocats de les víctimes discrepen, però, i diuen que això vulnera el dret a la tutela judicial efectiva de les víctimes. José Antonio Britos, advocat de dos Mossos ferits, reconeix que no tenen cap garantia de poder-ho aturar.
Decebuts amb aquesta situació i han preparat el recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional i a veure si estem a temps. Portar-ho sí que ho portem. La qüestió és que des d'aquest moment l'investigat té dret a la mort assistida, té dret a l'eutanàsia i si es du a terme el procediment s'arxiva. I per tant pot ser que el Tribunal Constitucional no li doni temps a respondre al nostre recurs abans de l'arxiu del procediment.
Tant ell com l'advocada d'un dels ferits pel pistoler, Mireia Ruiz, subratllen que no volen impedir l'eutanàsia, que és un dret del pistoler, segons la llei aprovada fa un any. Creuen que sí s'hauria de poder condicionar el calendari per aplicar-la.
Per què no es pot decidir quan, no el dret que el té, sinó quan, i permetre que amb dos drets puguin anar i respectar-se. Això és el que nosaltres també no hi estem d'acord.
Els tres magistrats de l'Audiència, però, asseguraven ahir que només el fet de portar-lo a judici en les condicions en què està ja significaria atemptar contra la dignitat del pistoler i provocar-li un patiment injustificat.
Els Mossos han detingut dos dels seus mateixos agents i n'investiguen quatre més per delictes tan greus com ara detenció il·legal, tortura i lesions. El cos ha explicat avui que la Divisió d'Afers Interns ha liderat aquesta investigació i les properes hores portarà davant del jutge els dos arrestats.
De moment, el cos els ha suspès de sou i feina i els altres quatre investigats els ha obert un expedient. Del perquè d'aquestes acusacions se'n sap ben poca cosa, només que està relacionat amb una actuació policial del desembre de l'any passat a Barcelona. Segons ha pogut saber RAC1, es tracta d'una actuació feta per agents de seguretat ciutadana, tot i que va ser fa 8 mesos, segons les fonts consultades, en van tenir coneixement ara fa poc temps i Afers Interns ha actuat el més ràpid possible per posar-ho a mans d'un jutge.
Per cert que la policia espanyola ha detingut dos presumptes jihadistes que acabaven de tornar de Síria. Un d'ells l'han arrestat a Mataró.
Tots dos tenen formació militar i experiència de combat després de passar els últims 8 anys combatent a Síria amb un grup vinculat al Qaeda. Segons la investigació, a mesura que l'Estat Islàmic va anar perdent territori, es van desplaçar a Turquia i l'objectiu final ara era tornar a l'Estat espanyol il·legalment a través dels Balcans. Un ho va aconseguir, el de Mataró, que està ja en presó preventiva. El segon el van detenir a mig camí a Àustria a través d'una ordre europea de detenció.
RAC 1 migdia.
Obrim plana internacional. La Xina intensifica l'ofensiva militar i diplomàtica contra els Estats Units i Taiwan per la visita de Nancy Pelosi a l'illa. El govern de Xi Jinping ha suspès alguns dels mecanismes de cooperació amb l'administració nord-americana. 8 mesures que afecten qüestions judicials, de seguretat, d'immigració i fins i tot de canvi climàtic. El ministre d'Exteriors de Pequín, Yang Yi, avisa als Estats Units que no els sortirà de franc.
La visita de Pelosi és una veritable farsa. Amb el pretext de la democràcia, els Estats Units estan veient la sobirania de la Xina i els que insulten a la Xina seran castigats.
També ha anunciat sancions a Pelosi i la seva família. D'entrada els prohibeix entrar a territori xinès i no descarta més mesures. Moviments diplomàtics acompanyats d'una contundent resposta militar també de matinada a Taiwan. L'exèrcit xinès ha disparat 11 míssils a les costes de l'illa. Alguns coets fins i tot han impactat en aigües del Japó. Els Estats Units consideren les maniobres una escalada de tensió significativa, Cesc.
Per això la Casa Blanca demana a la Xina que no fabriqui una crisi ni busqui un pretext per incrementar la seva agressivitat militar. Això mentre Nancy Pelosi segueix justificant el viatge, assegura que en cap moment els Estats Units han posat en dubte l'estatus quo de Taiwan.
Ho hem dit des del principi, la nostra delegació no pretén canviar l'estatus quo a l'Àsia ni tampoc el de Taiwan. És ridícul. Taiwan és un dels països més lliures del món.
Tot i aquests tímids intents de Pelosi de rebaixar la tensió, l'exèrcit nord-americà ha decidit col·locar un portaavions prop de l'illa per vigilar la situació. La comunitat internacional exigeix prudència a totes les parts. La Unió Europea, de fet, els demana que s'ho pensin 2 vegades abans de moure fitxa. L'alt representant en matèria d'exteriors i seguretat, Josep Borrell, crida a intentar evitar mals majors.
Una llamada a totes les parts per evitar una escalada de la tensió que pueda conducir a situacions més graves. También hay que decir que nadie puede modificar el statu quo.
Les maniobres d'aquesta matinada de la Xina a Taiwan són les més importants que s'han fet mai al voltant de l'illa i s'espera que s'allarguin fins diumenge. Només ahir, segons la BBC, van afectar més de 900 vols comercials.
I encara en clau internacional, els presidents rus i turc, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, es reuneixen a aquesta hora a Sochi, a Rússia, per parlar, entre altres temes, sobre l'acord que van arribar per desbloquejar les exportacions de cereals ucraïnès, tot just quan avui han sortit 3 vaixells més de ports ucraïnesos. Helena Berrocal.
Van rum a Regne Unit, Irlanda i Turquia i porten en total prop de 58.000 tones de cereal. Abans, però, tots hauran de passar pel centre d'inspeccionament a Istanbul per garantir que no porten cap mercaderia prohibida. Un centre que és part dels acords als que van arribar Rússia, Ucraïna i les Nacions Unides amb l'ajuda de Turquia per poder desbloquejar les exportacions de gra i que estan valorant en aquests moments els presidents turc i rus a la seva reunió. La primera embarcació que va sortir d'Ucraïna amb cereal aquest dilluns arribarà aquest diumenge al seu destí a Trípoli, al Líban.
RAC 1 migdia.
I en esports, el Barça presenta Robert Lewandowski davant de milers d'aficionats. Gemma.
De seguida en parlem, un acte amb molta gent al Camp Nou i ha acabat ja la roda de premsa de Robert Lewandowski del president blaugrana Joan Laporta. De seguida parlem amb la Marta Ramon. Abans marxem cap a Anglaterra, al circuit de Silverstone s'hi estan fent els entrenaments lliures corresponents al Gran Premi de MotoGP de la Gran Bretanya i allà hi tenim el Quim Salvador. Quim, bon dia.
Bon dia, Gemma. Queden 29 minuts per acabar la segona sessió lliure de Moto3. El més ràpid és el Tour Denis Onyo, seguit del valencià Jaume Macià, l'andalús David Muñoz i el mallorquí Izan Guevara, quart. El líder del campionat, que és el castellonenc Sergio García Dols, és 14è. I tenim els catalans Xavi Artigas, 22è, i Marc García, que debuta al Mundial de Moto3 en aquest Gran Premi, substitueix un altre pilot lesionat a la 30a posició. Abans, els primers lliures de MotoGP, els dominis de Ducati amb Zarco primer i Bañaia segon, Àlex Rins tercer, el millor dels catalans, quart el líder Fabio Quartararo, sisè Aleix Espargaró, setè Maverick Viñales, onzè Pol Espargaró i quinzè Àlex Márquez. I a Moto2, el millor de la primera sessió ha estat l'anglès Jake Dixon amb el català Albert Arenas desè, i tenim dues baixes a la categoria mitjana per aquest Gran Premi: Sam Lowes, que s'ha luxat l'espatlla esquerra al primer entrenament, i Pedro Acosta, que es va trencar el fòmur esquerre fa 6 setmanes i no ha superat l'examen mèdic per poder córrer.
Goig al Camp Nou aquest matí per rebre Robert Lewandowski en la presentació oficial del fitxatge estrella del Barça de Xavi Hernández per aquesta temporada. Marxem cap al Camp Nou. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja s'ha acabat la roda de premsa, ja hem vist a Lewandowski saludant per primera vegada la seva afició, havia participat a la gira americana dels Estats Units, l'havíem sentit, però avui sobretot hem vist un Joan Laporta molt engrescat amb ell.
Sí, sí, un Joan Laporta molt, molt eufòric en la presentació de Robert Lewandowski, sobretot en l'acte amb el públic del Camp Nou, entregadíssim, 59.000 entrades retirades, és la xifra que ens ha donat el club. Ens han detallat, això sí, que com que el torn no funcionava com en dia de partit, no ens podien donar una xifra concreta. El que sí que parla el club és d'unes 50.000 persones donant la benvinguda a Robert Lewandowski. Com dèiem, amb un Laporta exultant, però ell també l'hem vist molt feliç, que ha sortit mentre sonava l'himne del Barça, lluint el dorsal nou, molt, molt content, saludant l'afició. Li han dedicat diverses ovacions a Lewandowski, també n'hi ha hagut per Laporta, que li ha fet entrega del carnet de soci, com és habitual amb els nous fitxatges dels últims temps, un Laporta que li ha donat la benvinguda i ha donat pas també a donar-li les gràcies al seu representant Pini Zahavi i al director esportiu Mateu Alemany per fer possible l'operació, recordem-ho, a canvi de 45 milions fixos més 5 en variables, amb un contracte per 4 temporades i una clàusula de 500 milions d'euros. Sentirem Lewandowski quan s'ha dirigit al públic arrencant en català.
Hola, hola culés. Estic molt content de ser a Barcelona.
la gent en aquest moment ja doncs, gairebé l'abraçava, no? En aquests aplaudiments s'ha posat directament tothom a la butxaca amb aquestes primeres paraules en català i també amb els tocs de pilota en solitari, i després també ha protagonitzat un partidet amb un grup de nens, ha fet les tradicionals fotografies i també ha fet una volta d'honor amb la porta saludant l'afició victoriós amb el punt dret tancat, una porta que avui hem vist especialment exultant, també dirigint-se al públic. Ja en un ambient més calmat, més solemne, més seriós, a l'Auditori 1899 hi ha hagut la compareixença d'aquesta presentació amb un Lewandowski acompanyat del mateix Laporta i també del director esportiu Mateu Alemany. Un Lewandowski que s'ha mostrat molt motivat malgrat arribar en un Barça que els darrers temps doncs, no s'ha trobat en el millor moment esportiu de la seva història.
Tenim un gran potencial. Quan veig els entrenaments i tot el que estem fent, veig que anem en la direcció correcta. Ara hem de demostrar al camp que estem al moment adequat. Per descomptat que hi haurà moments difícils, és futbol, has d'estar preparat per qualsevol cosa, però crec que amb aquest equip, aquest club i aquesta plantilla, les coses poden ser molt diferents respecte a la darrera temporada. Podem demostrar-ho sobre el camp i estic convençut que així serà. I'm sure that will be like
that. Escoltem ara el Joan Laporta, el president, Marta, donant detalls encara sobre Robert Lewandowski, el seu dorsal, per exemple, però també aquestes palanques i aquestes novetats de mercat.
Sí, Laporta que ha explicat, que ha detallat com ha estat el procés de decisió de donar-li el dorsal 9, que és el que lluirà Lewandowski i que fins ara tenia a Memphis. Ha explicat Laporta que ha estat una decisió de club.
Ha estat una decisió de club, per raons que interessen al club, raons d'imatge, publicitàries, i hem pensat que era una decisió apropiada i s'ha pres.
Per tant, decisió presa i missatge una mica subliminal cap a Memphis. Un Laporta que ha aprofitat també per esgrimir i argumentar que amb aquest canvi que s'està fent al si del club, amb ell al capdavant de la gestió, posant el focus sobretot en millorar les prestacions esportives de l'equip, el que s'està fent és capgirar una situació que era molt dura i que ara diu, seguint amb els seus símils habituals, diu que el club ja està sortint de l'hospital.
Sí, hace un año, pues tristemente tuvimos que anunciar una situación que no era deseada, como consecuencia de la situación económica en la que se encontraba el club, pero fíjate, ha pasado un año y podemos decir que estamos dando la vuelta a esa situación tan difícil. Se ha de seguir trabajando, pero afortunadamente pues el Barça hoy económicamente podemos decir que hemos salido del hospital, que estamos ya pues cada vez más saneados, pero eso no nos puede relajar y tenemos que seguir con criterios de prudencia y sostenibilidad dirigiendo el club.
I la gran pregunta, Marta, ¿es podran inscriure els nous fitxatges?
Laporta assegura que sí, confia que tenen els papers i els números en regla. D'aquí 10 dies comença la Lliga i ja sabem, perquè ho hem explicat aquí a RAC1, que la Junta Directiva va aprovar dimarts passat que si feia falta, doncs s'activaria la venda de la segona part de Barça Studios amb un percentatge que ja havia quedat aprovat a través de la votació dels socis compromissaris, l'anomenada quarta palanca. Laporta s'ha expressat en aquests termes.
Nosaltres hem treballat per poder-los inscriure a tots els jugadors, no només al Robert, sinó a tots els que hem incorporat aquesta temporada. De fet, doncs hem treballat fort i jo crec que bé per tal de reunir els requisits que fan falta per les inscripcions. I si cal doncs, fer alguna operació més per aconseguir-ho definitivament, ho farem, però en principi doncs, estan presentats les documentacions, ja les hem presentat, les documentacions per la inscripció i estem a l'espera.
Un Laporta que no ha volgut confirmar que hi ha divergències comptables entre el criteri que té el Barça i el criteri que té la Lliga, però que ens consta que és així, que aquestes divergències existeixen, i repreguntat per aquesta quarta palanca, no ha volgut sortir de les línies marcades.
Es va aprovar perquè ho teníem previst de fer. És una operació, la del 49% del Barça Studios, que ho teníem previst de fer. I en aquesta línia, per precaució i en previsió de que a lo millor hi ha divergència amb algunes interpretacions, ho hem fet, però és que ho haguéssim fet igualment.
Però després, Laporta, quan se li han preguntat per les xifres, sí que ha quedat implícit que ja compten amb aquests nous 100 milions d'euros per poder quadrar els comptes amb la Lliga, que el fair play financer quedi d'acord amb el que s'espera, i per tant ha quedat implícit que compten amb l'activació d'aquesta quarta palanca abans que s'iniciï la Lliga. El sentim.
Senyors, el Barça ha ingressat aquests dos mesos últims, ha fet operacions per valor de 868 milions d'euros. Tenim els fons propis en positiu. Tenim doncs el balanç sanejat i el compte de resultats també, perquè hem donat beneficis aquesta temporada.
Sobre el mercat, Marta, Marc Cucurella s'ha convertit de manera oficial ja en nou jugador del Chelsea. L'operació s'ha tancat avui en 68 milions d'euros, ha signat fins al 2028. Per tant, el jugador d'ella, que va arribar la temporada passada al Brighton procedent del Getafe, a canvi de 18 milions d'euros, ja és nou jugador del Chelsea. Un traspàs consumat, podem dir, a hores d'ara, que obre la porta de Marcos Alonso. Veurem què passa. Però qui no es mourà és Azpilicueta.
Sí, ahir es va fer oficial la seva continuïtat al club de Londres, una continuïtat que respon al fet que ell ja no podia esperar més al Barça. El Barça sí que li demanava més esforços per quadrar aquestes xifres del fair play financer, i Azpilicueta, com que la Premier estava a punt de començar i perquè els propietaris del club doncs el collaven i doncs l'intentaven convèncer per continuar, finalment no va voler esperar-se més, i ahir doncs es va activar la seva renovació per dues temporades més. Per tant, el capità del Chelsea continuarà a Anglaterra. Això fa que ara mateix els esforços del Barça se centrin en reforçar el lateral esquerre amb Marcos Alonso. Tot i així, Mateu Alemany, en aquesta compareixença de la presentació de Robert Lewandowski, no ha volgut entrar en si es podria reforçar d'alguna manera el lateral dret, també buscant-li una alternativa a Pilquet. Ara mateix se centren en els esforços en inscriure el jugadors que ja tenen aquí al Barça, que ja han aterrat i que pretenen que estiguin tots amb els papers en regla per poder començar la Lliga d'aquí a 10 dies.
Doncs un altre d'aquests noms és Bernardo Silva. Pep Guardiola n'ha parlat avui, no vol que marxi, però també sap que de vegades diu que el mercat mana.
I don't think so. I want Bernardo to stay, definitely.
No, no ho crec. Jo vull que Bernardo es quedi de totes. Trobar jugadors ara per reemplaçar-lo seria molt difícil. Vull que Bernardo es quedi al 100%, però si vols marxar i tens una oferta i els clubs tenen un acord, és de sentit comú el que he dit. Aquesta és la realitat. És un jugador important per mi, Bernardo és especial, però no sé què passarà. El City, pel que jo sé, no ha rebut cap oferta, i la temporada passada tampoc. Ell s'està entrenant molt bé i està a punt per diumenge. Això és tot.
Ready for Sunday and that's all.
Alguna cosa més, Marta?
Simplement està a l'aguait de la renovació de Gavi, que avui compleix 18 anys i que per tant ja pot signar la seva renovació amb contracte ja de professional de totes. Per tant, atents a aquests moviments al Barça, un Barça doncs que avui viu un dia d'il·lusió, un dia que Laporta ha titllat d'històric amb aquesta presentació de Robert Lewandowski tan multitudinària.
Molt bé, gràcies, Marta.
Fins després.
Un dia, com diu la Marta, de celebracions que deixa en segon terme l'aniversari de la marxa de Messi. Avui fa un any del seu adeu dolorós a l'argentí del Barça, i ens ho recorda Pol Rodríguez.
Un 5 d'agost del 2021, quan passava un minut de 3:15 de la tarda, el Barça anunciava que Leo Messi marxava. No el van poder renovar i l'argentí havia de deixar el club de la seva vida, el club on ha aconseguit 35 títols a més de 7 pilotes d'or, un moment que molts culers no s'haurien imaginat mai. Tres dies més tard, Leo Messi compareixia davant els mitjans i es fumava la il·lusió que aquesta notícia pogués ser falsa. L'argentí deixava el barcelonisme abatut.
La verdad que no sé si lo puedo hablar. En este último día estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos.
La sortida de l'argentí encara genera molt misteri. La versió oficial, o almenys la del club, no tenien el fair play suficient per inscriure Messi a la Lliga. Va marxar sense homenatges perquè el públic no el va poder acomiadar. En aquell moment la pandèmia estava molt candent i no es podien organitzar actes massius. La sortida de l'argentí ha provocat també trencament en la relació de Leo Messi i Joan Laporta, perquè a Messi li fa mal que Laporta digués que tenia l'esperança que l'argentí pogués jugar gratis i així quedar-se. Però un any després, quina és la situació? Messi és jugador del Paris Saint-Germain, té un any més de contracte i esportivament el canvi no li ha anat bé. 11 gols i 15 assistències en 34 partits, xifres molt llunyanes a les que tenia amb el Barça. Va marxar per guanyar la Champions i de moment només acumula una lliga francesa. Al Barça no li ha anat molt millor, temporada en blanc i eliminat de la Champions. El destí, Messi vol tornar i Laporta i Xavi també ho volen de cara a l'estiu vinent.
Que nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya, ¿no? Esto es una aspiración, ¿eh? No hay nada hablado, es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera.
Evidentment, m'agradaria que l'etapa de Leo al club no s'hagués acabat, que no fos l'últim capítol, no? I de la manera que va passar, doncs crec que es mereix una segona oportunitat o una última oportunitat per demostrar, doncs, que pot sortir bé del club i que ha sigut el millor jugador de la història.
Han passat 365 dies i 8.760 hores i Messi encara no ha rebut un homenatge davant la seva afició, una afició que vol, ni que sigui, dedicar-li un últim crit al cel. El Barça hi vol posar remei i Messi passa fred fora de casa. Les dues parts semblen condemnades a retrobar-se.
Demà es presenta el Girona davant la seva afició. Serà davant el Bolívar al Trofeu Costa Brava, tres dies després de tornar de Nàpols. Què n'ha dit avui Mitchell? Ivan Condé.
Un cop més s'ha mostrat satisfet amb la pretemporada i amb la plantilla, tot i que ha reconegut que encara queda una mitja dotzena de futbolistes per arribar.
En el lateral izquierdo, por ejemplo, pues solo tenemos en carril a Valeri. En una defensa de cuatro prácticamente no tendríamos a ninguno, solamente la posición de Arnau, que pueda cambiar de posición. Centro del campo pueden venir una o dos piezas más. La portería, como he dicho, y quizás arriba pues un atacante más, que ya puede ser punta a punta o puede ser un jugador que aparezca por banda.
Afronta el Girona un cap de setmana amb dos partits, demà contra el Bolívar i passat contra el Saragossa. Mitchell ha revelat que repartirà els minuts en aquests dos partits. També ha agraït a Hortolà els serveis prestats i ha dit que prefereix que els joves es quedin a casa, que no pas que marxin cedits, però que respectarà el criteri del club.
L'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, avui ha restat dramatisme a la situació de Raúl de Tomàs. Oriol Agramunt.
El tècnic gallec assegura que la decisió d'entrenar al marge del grup és del propi davanter, que manté unes molèsties des de l'inici de pretemporada i afirma que el madrileny entra dins dels seus plans per aquesta temporada.
Raúl s'incorpora el dia 14 junto con Paul Lozano porque viene de la selección, viene con unas molestias, él nos comunica que prefiere hacerlo más paulatino, prefiere hacerlo en un ritmo diferente para poder atender también a esas molestias. Cuando él decida, cuando él escoja y sienta que está en condiciones de estar con el equipo, pues hará más entrenamientos con el equipo. De hecho, hubo alguna tarea que hizo con el equipo completo y él ha sido el que no se sentía en condiciones y por eso hemos tenido ese trabajo individualizado.
Diego Martínez també ha afirmat de que sap que falten fitxatges encara a 8 dies de que comenci la Lliga i comenci la competició oficial i de que sap que hi ha jugadors que marxaran i és una situació que pot ser incòmoda dins del vestidor. Ara sí, el tècnic vigués s'ha seguit mostrant optimista com el primer dia i segueix creient en el seu projecte en el primer equip blanc i blau.
Ahir repassàvem la Lliga Francesa que comença avui, també s'enceta la Premier amb el partit Crystal Palace-Arsenal. Una edició d'aniversari. Mònica Aguilar.
La Premier League 2022-2023 ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida en una edició molt especial, ja que celebra el seu 30è aniversari. Hi ha qui considera que és la millor lliga del món i arguments no li falten.
Com s'han reforçat els equips de la Premier?
Per onzena temporada consecutiva, la Premier ha estat la competició que més diners ha invertit en fitxatges per davant de la Sèrie A, la Bundesliga i la Lliga, un total de 1.160 milions d'euros. Precisament, els equips capdavanters, el Big Six, han dut a terme almenys un gran fitxatge per sobre dels 50 milions d'euros. El Liverpool ha fitxat Darwin Núñez per 75 milions, el més car de tots en segon lloc. El City ha incorporat Haaland per 60 milions. Richarlison ha aterrat al Tottenham per 58, Lisandro Martínez al Manchester United per 57 i en cinquè i sisè lloc trobem el fitxatge de Sterling pel Chelsea per 56 milions i finalment el de Gabriel Jesús a l'Arsenal per 52.
Quins són els aspirants al títol?
La lluita pel títol té dos clars favorits, el Manchester City i el Liverpool, precisament. Tots dos equips es van jugar la darrera Premier en l'última jornada amb un desenllaç d'infart que va caure del cantó dels Citizens. Enguany tornen a ser els clars candidats, però hi ha altres equips que volen trencar amb aquesta hegemonia. El Chelsea vol recuperar la seva millor versió i el Tottenham i l'Arsenal tenen l'objectiu de portar competència als de dalt. Ara bé, el Manchester United d'Atenhag és tota una incògnita. Caldrà veure quin rumb pren l'equip del neerlandès, pendents també del futur de Cristiano Ronaldo.
Quines seran les estrelles de la temporada?
Yes, of course! Erling Haaland, welcome to Manchester!
Andrew Robertson for Núñez! What a brilliant finish!
La Premier d'enguany tindrà un atractiu afegit al nou duel de golejadors entre Darwin Núñez i Erling Haaland, dos davanters diferencials que sumaran encara més qualitat a la pugna pel títol entre el City de Pep Guardiola i el Liverpool de Jürgen Klopp.
També comença avui la Bundesliga, la primera Bundesliga, de fet, sense Robert Lewandowski. Ens ho explica l'Oriol Agramunt.
El Bayern Múnich es proclamava fa uns mesos campió de la Bundesliga per desè any consecutiu. Des de 2013 que el conjunt bavarès ha estat ininterrompudament el millor equip d'Alemanya, però aquesta temporada ha patit un gir important dels esdeveniments. Robert Lewandowski ha fitxat pel Barça i d'aquesta forma el Bayern deixa de comptar amb el que ha estat fins a 7 cops màxim golejador de la Bundesliga. Amb la marxa del polonès s'obre una escletxa que poden aprofitar els que fins ara han estat els eterns aspirants, Borussia Dortmund i RB Leipzig. José Ignacio Arauz, cap de continguts del portal web Mi Bundesliga, creu que arrel d'això la lluita s'obrirà, però que la responsabilitat recau en els equips que volen destronar el Bayern, que han pecat de ser irregulars en els darrers anys.
Los grandes rivales de Borussia Dortmund y de Leipzig son ellos mismos. Han tenido oportunidades en los años anteriores y las han dejado pasar. Por eso es que me parece que la marcha de Lewandowski puede abrir un poco más el panorama, pero desde mi punto de vista, Borussia Dortmund depende de sí mismo y Leipzig también de sí mismo. ¿Por qué? Porque tienen grandes, grandes plantillas y podrían pelear esta Bundesliga hasta el final.
No ho tindran fàcil. El Borussia Dortmund també ha perdut el seu golejador estrella. Erling Haaland ha abandonat el club de la Conca del Ruhr per unir-se al Manchester City. 85 gols en 88 partits són les xifres que deixa el noruec. El Dortmund ha realitzat 5 fitxatges en aquest mercat i ha invertit més de 80 milions d'euros per intentar minimitzar la baixa de Haaland. Iñaki Maria Vial, periodista especialitzat en futbol internacional, ens analitza si realment s'està aconseguint aquest objectiu.
Prácticamente un gol por partido desde que llegó, me parece que son unos registros absolutamente imposibles de paliar para el mercado del equipo Borussia y a partir de aquí, pues bueno, va a tener perfiles diferentes. Yo creo que va a ser un equipo más colectivo, pero claro, evidentemente pierdes un goleador, aunque tenga un equipo más compensado, a nivel global sale perdiendo.
Si deixem d'un costat la lluita pel títol, la Bundesliga sol estar molt apretada i emocionant en la pugna per l'accés a les competicions europees i per la salvació. En els últims anys, Union Berlin i Friburg s'han mostrat com les dues grans revelacions. Els dos equips jugaran l'Europa League aquesta temporada. En el cas de l'Union, aquesta serà tan sols la seva quarta campanya a la màxima divisió. L'Unió és l'únic equip de la categoria de l'antiga República Democràtica Alemanya i s'ha consolidat amb un projecte europeu, tot i tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria. La seva recepta, una bona planificació esportiva per fitxar jugadors que acaben contracte i arriben lliures. També destaca per la seva afició. El 80% de les localitats del seu estadi estan pensades per veure el futbol dempeus i els seus aficionats no deixen d'animar durant els 90 minuts. Iñaki Maria Vial ens confirma que això és una dinàmica habitual en el futbol alemany.
Lo que más me llama la atención del fútbol alemán, yo diría que es el colorido de las gradas, no importa casi qué partido sea, dos equipos de media tabla jugándose a diferencia de España a horas mucho más tempranas y te encuentras estadios mucho más llenos.
Aquesta temporada comptarà amb un al·licient extra. Tornen dos equips històrics, el Schalke 04 i el Werder Bremen, que havien perdut la categoria l'any 2021. Pel que fa a la representació catalana, els únics jugadors procedents de casa nostra els trobem a Leipzig. Allà hi juguen el terrassenc Dani Olmo i el valencià Josep Martínez, els dos formats a la cantera del Barça. El tret de sortida el donarà un Eintracht Frankfurt-Bayern Múnich. El conjunt de Frankfurt va quedar 11è la temporada passada, però jugarà la Champions perquè es va proclamar campió de l'Europa League, deixant per la història alguns partits, com el de quarts de final contra el Barça en el Camp Nou. Un cop repassat el panorama a la màxima categoria del futbol alemany, ens preguntem, què és el que més destaca de la Bundesliga? José Ignacio Araoz ho té clar.
En la Bundesliga juegan las futuras superestrellas. Piensen en los mejores clubes del mundo y van a ver un jugador siempre de la Bundesliga en el once inicial o en el banco de suplentes.
Erling Haaland, Lewandowski, Jadon Sancho, Kai Havertz, Ousmane Dembélé i Aubameyang. Tots ells tenen un denominador comú. Van explotar i es van donar a conèixer a la primera divisió alemanya. Avui n'arrenca una nova edició. Serà aquesta la temporada que trenqui amb l'hegemonia del Bayern? Veurem tants gols com en campanyes anteriors? Quins jugadors es convertiran en estrelles? Tot això ens ho anirà desvetllant la Bundesliga 22-23. Llarga vida al futbol alemany.
Titulars de futbol, per exemple, la Federació Espanyola ja diu la seva sobre la queixa dels Sants, el Martinenc i el Cerdanyola, Ivan.
La vacant lliure a segona federació s'adjudicarà mitjançant subhasta. El Cerdanyola no hi participarà i impugnarà legalment el procés. El torneig d'històrics del Manresa completa les semifinals que es juguen demà a Terrassa-Sants i Sant Andreu-Manresa. I al mercat de fitxatges, Roger Martí marxa a l'Elx, Renato Sánchez és nou jugador del PSG i l'ex-blaugrana Marlon fitxa pel Monza.
En tenis, Rafa Nadal no jugarà al Masters 1000 de Montreal. Té molèsties a l'entrenament, unes molèsties que persisteixen i ha dit que prefereix ser prudent i no anar convocat. No jugarà al Masters 1000 de Montreal, al Canadà. Tampoc no hi serà Novak Djokovic, no participarà en aquest torneig. Ho ha confirmat la Federació Canadenca de Tenis sense concretar-ne els motius d'aquesta decisió. Recordem, però, com tots sabem, que el serbi encara no està vacunat contra la Covid. I Berta Segura ha tornat a donar minuts d'espectacle aquesta matinada als Mundials d'Atletisme sub-20 a Cali, a Colòmbia. Ha acabat sisena a la final dels 400 metres, Mònica.
La lleidatana ha tancat la seva participació històrica als Mundials d'Atletisme sub-20 amb una nova gran actuació. Com deies, ha acabat sisena a la final dels 400 metres i ho ha fet amb una marca de 52-56. Berta Segura ha tingut una gran arrencada. De fet, s'ha mantingut en posicions de podi fins més de la meitat de la cursa pràcticament, però no ho ha pogut mantenir ni tampoc fer-se amb una medalla. L'atleta lleidatana s'ha quedat a només 6 centèsimes de batre el rècord de Catalunya absolut i també del rècord d'Espanya sub-20 que va aconseguir a les eliminatòries. No obstant, Segura ha tancat una participació històrica. Recordem que ha estat la primera atleta espanyola que ha disputat una final mundialista d'aquesta distància en els últims 32 anys. El títol se l'ha endut la britànica Yemi Merijon, amb marca personal inclosa, 51-50. El podi l'han completat la keniana Damaris Mutunga amb 51-70. Per cert, rècord de Kènia sub-20 i l'ha completat la Índia Rupal amb 51-85, també aconseguint la marca personal.
I moment ara de tornar cap a Anglaterra. Quim Salvador a punt d'acabar el segon lliure de Moto3 a Silverstone.
Queden dos minuts perquè s'acabi la sessió. Ara amb l'escocès John McPhee al capdavant, seguit pel mallorquí Zangue Barra, el japonès Tatsuki Suzuki i el francès Lorenzo Felon. Els catalans 19a posició per Xavi Artigas, puja ara a la 14a i 30a, tancant la classificació pel debutant Marc García. Tornem a MotoGP, hem d'explicar que Joan Zarco i Pecco Bagnaia han caigut a l'entrenament d'aquest matí, paradoxalment, però han quedat primer i segon de la primera sessió. El líder Fabio Quartararo se li ha parat en marxa una de les seves Yamaha, però ha pogut completar la sessió amb la quarta posició, i Aleix Espargaró, segon del campionat, a 21 punts del francès, ha estat sisè al primer lliure. Després d'haver explicat aquesta nit passada al Tu Diràs que ha arribat especialment motivat a Silverstone, un circuit on fa un any hi va aconseguir el primer podi amb Aprilia.
Molt feliç, molt content, realment és molt surrealista tot el que està passant aquest últim any. Aquí va ser el primer podi amb l'Aprilia i des de llavors en ara ha sigut pràcticament un somni. Hem aconseguit molts podis, victòria, pole positions, estem lluitant pel campionat, així que torna a arribar a Silverstone en un moment clau de la temporada i espero seguir fent història.
Quan passin 10 minuts de les 3 de la tarda, hora catalana, arrencarà el segon entrenament lliure de MotoGP d'aquest Gran Premi de la Gran Bretanya.
I últims moments per repassar la resta de l'actualitat esportiva. Oriol.
Doncs sí, seguim parlant de motor perquè aquests dies s'està disputant el Rally de Finlàndia i el pilot local Kalle Rovanperä es preveu que és el líder de la competició. Es preveu que les properes jornades estiguin marcades per la pluja. També hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat una remodelació del centre municipal de vela de la ciutat. Es destinaran 4,2 milions d'euros i es preveu que estigui acabada la primavera de 2024. I un últim apunt de vela perquè avui es disputa l'última sèrie de la Copa del Rei i l'equip espanyol HM Hospitales és l'actual líder de la competició.
5 minuts i seran les 3 de la tarda, una pausa i rematem el RAC1 migdia.
Una tarda tranquil·la, una platja tranquil·la. Aquest estiu et mereixes passar unes vacances tranquil·les. Perquè amb l'alarma de Movistar ProSegur t'avisen si passa res a casa en menys de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Gaudeix de l'estiu per 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 7 de setembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? RAC1, La Vanguardia i Mundo Deportivo organitzen el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Participa publicant la teva fotografia en Instagram al costat de la seva descripció i l'etiqueta coixinet 7 Meravelles de Catalunya. Entre totes les fotos sortejarem un iPhone 13. Participa!
Ara, amb Repsol, et pots moure amb electricitat 100% renovable. A la carretera, a la ciutat on vius, a casa. A tot arreu pots recarregar el vehicle elèctric amb les millors condicions i tarifes en una àmplia xarxa de punts per tot el país. I a més, amb Wallet podràs reservar i estalviar les recàrregues. I per ser client de la llum de Repsol, tindràs recàrregues gratuïtes. Perquè Repsol et dona tota l'energia que necessites. Descobreixo a repsol.es/mobilidad-electrica.
RAC 1. Aquest diumenge el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada. Aquest diumenge torna Fot-li Pou. A les 8, 57a edició del trofeu Joan Gamper, Barça-Pumes de Mèxic. L'equip de Xavi Hernández passa l'últim test de la pretemporada a 6 dies per l'inici de la Lliga. Segueix la presentació de l'equip i el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Joan Maria Pou i tota la tropa. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Oferta flash de Conforama. Gaudeix d'un descompte extra del 10% en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només fins al 18 d'agost a botigues i a Conforama.es.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Diumenge 7 d'agost, Via Lliure, amb Esteve Giral en directe des de Premià de Mar.
Ja ho tenim tot, tovallola, crema, les pales de platja...
Però Esteve, que a Premià ja anem a fer un programa de ràdio.
Ja ho sé, però ja que som al Maresme, podem aprofitar per anar a la platja una estona, no?
Ah, sí, sí, podem fer un arrosset també ja que hi som.
Ara m'agrades, però abans de tot això tenim programa. Ens hi posem a les 9 del matí i us hi esperem.
Diumenge 7 d'agost, programa especial del Via Lliure en directe des del Centre Cívic de Premià de Mar. Vine a la ruta d'estiu de RAC1. Tots som u.
Per les 3 encetem l'agenda cultural avui amb festivals arreu del país. El colombià Camilo passa aquest vespre per l'escenari de Cap Roig.
Porque lleva mi vida el amor de mi vida. Yo sé dónde viene, que arriba, pero contigo se la puede.
guanyador de 4 Grammys llatins està preparant un nou disc que sortirà aquest any. Mentrestant fa una gira per Espanya, Estats Units i l'Amèrica Llatina per repassar els grans temes que el van portar a la fama. D'altra banda, al Festival de Portaferrada. Si no els demos el festín, si no els demos el festín de rasgar-nos la niebla de las almas. Aquesta nit hi actua el barceloní Manolo García per presentar els dos discos que ha tret aquest any, Mi vida en Marte i Desatinos desplomados. I a Sitges, Vanessa Martín passarà pels jardins de Terra Mar. Coja. Malaguenya està girant per Espanya i per l'Amèrica Llatina, també amb un repertori carregat de clàssics, però també amb temes del seu últim disc, Siete veces sí. Més festivals, Bet Rodergas i Laura Andrés actuaran juntes avui al festival de Port al Blau a l'Escala. La cantant i la pianista comparteixen el projecte Natural Women, un disc d'homenatge a les dones cantants que inclou versions de referents com Cyndi Lauper i Nina Simone. I també aquesta nit, penúltim concert al Festival Castell de Peralada. Vanessa Hermonella Jao no és la primera vegada que passa pel Festival Castell de Peralada. El 2017 ja hi va interpretar Madama Butterfly i el 18 hi va actuar al costat de Plácido Domingo.